El Centre d'Estètica, Medicina Estètica i Benestar, l'Orquídia, t'ofereix sessió contínua.
Has imaginat alguna vegada un lloc on la teva bellesa exterior i el teu benestar interior es trobin? Al Centre Mèdic Estètic L'Orquídia ho fem possible des de fa 87 anys. Som experts en transformar el teu benestar amb tractaments d'avantguarda, medicina estètica, cirurgia plàstica, eliminació de verius, tractaments capilars, dietètica i nutrició, massatges i rituals relaxants i molt més. Més que un centre, una experiència integral. L'Orquídia. Innovació, bellesa i salut. 86 anys cuidant de tu. Tot en un sol lloc.
Senyores i senyors, l'espectacle és a punt de començar. Desconnectin els telèfons mòbils o qualsevol altre aparell electrònic. I recordin que a partir d'aquest moment, a Ràdio Olot, fem sessió contínua amb Neus Asín i Jordi Teix. Sessió contínua, 25 anys en pantalla gran.
Bon dia i bona hora, benvinguts a una nova edició de Sessió Contínua.
Al racó ens trobem tots aquells que ens agrada parlar de cinema.
Un racó que, en el qual avui hi trobem quatre novetats i a l'agenda Sessió de Cinema a l'Espai Cràter per avui mateix i Òpera als Cines per la setmana que ve.
A la secció 25 anys atrapats avui parlem d'un títol important estrenat aquest últim quart de segle, Melinda i Melinda.
També parlarem de llibres i pantalles, us portem una novetat editorial per veure cinema al llarg de tot un any i una pel·lícula sobre la cort de Versalles.
I en l'apartat d'actualitat parlarem del cinema espanyol que serà al Festival de Cannes i una entrevista feta a Kenneth Branagh.
Acabarem el concurs, com volíem saber, el títol d'una segona part d'una pel·lícula que us hagués agradat especialment.
Però com sempre comencem amb la recomanació de la setmana. Una notícia, una idea i una pel·lícula per veure.
La recomanació de la setmana.
La notícia, com us ho podeu imaginar, va produir-se el dilluns al migdia. Una apagada general va deixar sense llum tota la península Ibèrica, Espanya, Portugal i Andorra, encara que en aquest últim cas el subministrament va ser recuperat ràpidament, però aquests tres territoris, dèiem, varen veure afectades totes les comunicacions, transports, mòbils i comerços.
Sí, quina és la idea? Doncs bé, haver estat testimonis de com en un món tan i tan dependent, a banda de la llum, evidentment, de les tecnologies i de la digitalització global, la manera de tenir informació durant unes hores va ser, com en diuen, com antes, amb un transistor i sobretot amb piles perquè pogués funcionar. Què us recomanem a partir de tot plegat? En el Bosque, pel·lícula estrenada l'any 2016 dirigida per Patricia Rocema, la història de dues germanes refugiades en una casa aïllada després d'una gran apagada de llum al planeta.
Auronix Basar Canàries patrocina les novetats de la setmana.
Poble de l'Inca, el gran símbol que ens fa sentir més orgullosos és el Chasqui. Els Chasquis connecten el nostre vast imperi tot propagant missatges des de les muntanyes més altes als mars més profuns, des dels fèrtils camps fins a les espesses jungles.
Veniu amb mi! Seguiu-me si podeu!
Ets ràpida. Més ràpida que cap nen. Ho he heretat del meu pare, el Cusi.
El Cusi? El millor Chasqui del meu pare!
I un dia jo seré tan bona com ell.
Quieta! Només hi pot entrar el Chasqui.
Callar em sap greu. Has d'entendre que les nenes no poden ser Chasquis.
Els puc guanyar en qualsevol cursa. Ja ho sé. I em mereixo l'oportunitat d'intentar-ho. Ho sento!
Doncs vinga, obrim novetats amb Kayara, que escoltava Barautall. És una pel·lícula d'animació coproduïda entre Perú i Espanya i és la típica producció o pel·lícula d'acció i aventura familiar encaminada cap als més petitons. La banda sonora, destaquem-ho perquè està interpretada per l'Orquestra Simfònica de Budapest i també hi han afegit i han agregat cançons en quechua de la cantant Renata Flores. La història ens presenta una jove que vol unir-se a un grup exclusiu de portadors de missatges al llarg de l'imperi Inca, però hi ha un petit problema i és que aquests missatgers només poden ser homes. Per tant, la jove haurà de desafiar les estrictes normes de gènere i les tradicions de la seva societat. Els directors de la pel·lícula han estat César Celada i Dirk Hampel.
Cuando traemos a un bebé a este mundo, nos comprometemos a acompañarlo a través de la oscuridad y a guiarlo hacia la luz.
¡Por la cosecha!
¡Por la ¡Salud! Cosecha!
¿A quién debemos llamar?
¡Al señor del desorden!
¡A las hogueras!
¡Vamos!
No sé a dónde ha ido Grace.
¡Grace!
Deja que la policía haga su trabajo. No estamos solos en esto.
Os devolverán a la cría enseguida.
I de l'animació passem al terror amb Ritos Ocultos, una altra coproducció, en aquest cas entre el Regne Unit i Irlanda. La pel·lícula incorpora a la trama elements folclòrics i presenta una mena, podríem dir, de batalla entre cristianisme i paganisme.
Un bon temps per fer-ho, ara.
Exacte. L'argument ens porta a un petit poble on, després de mudar-se, la reverenda Rebecca veu com la seva filla desapareix en el transcurs d'una celebració, la celebració que fan de la collita anual. La recerca d'aquesta nena que ha desaparegut destaparà secrets d'aquesta comunitat amb un rerefons macabre. En el repartiment hi tenim a Tappens Middleton, a Ralph Ineston i a Matt Stoke. El director ha estat William Brembrell, va debutar el 2005 amb Stay Alive i després ha dirigit The Vatican, The Boy i Separation, entre d'altres.
No tenemos héroes en los que confiar, pero necesitamos protección. Contemple a un hombre invencible, más fuerte que todos los Vengadores juntos, y muy pronto conocido como el héroe más poderoso de la Tierra.
¿Por qué razón tendría un dios que obedecer a nadie? Igual tengo que enseñarte de lo que soy capaz.
El Vigía está fuera de control y es peligroso. Ya no están los Vengadores y nadie va a venir a salvarnos.
Podríamos salvaros nosotros.
¿Nosotros?
Sí, vosotros. ¿Tenéis algo mejor que hacer?
Me encanta este tío.
Bucky, te equivocas de equipo.
I anem ara per una de superherois, com podeu escoltar, amb Thunderbolts, que és basada en aquest equip de personatges de la Marvel, una producció d'aquesta factoria distribuïda per Disney i que concretament és la 35a pel·lícula de lo que en diem univers cinematogràfic Marvel.
I deixa'm dir-ho, perquè ho comentava a microfon tancat, que des que van liquidar els Vengadores, res els hi ha funcionat a taquilla com els hi havia funcionat abans, de manera que...
Bé, no crec que això sigui una excepció.
No crec tampoc, però vaja, ho veurem. Però sí que és cert que la cosa no els hi ha acabat d'anar del tot bé.
Què ens presenta la pel·lícula? Doncs ens presenta un grup de supervillans poc convencionals que són reclutats pel govern per portar a cap missions encobertes o mig secretes. Però aviat descobriran que es tracta d'una trampa, obligant-los a enfrontar-se a una missió molt perillosa que els posarà tots plegats a prova. En el repartiment, Sebastian Stan, Hannah Jong-Kaiman, White Russell i Julia Louis-Dreyfus, entre d'altres. I el director ha estat Jake Schreier, que va debutar el 2012 amb Un amigo para Frank, després va fer Ciudades de papel i també molts episodis de sèries com Shameless, Morir de pie o Kidding.
¿Y si mi madre recibe una carta de mi hermano? Que le diga que consiguió irse con pasaporte falso.
¿Y quién va a escribirla?
¿Tú?
Si tu hermano se enterara de que leemos sus cosas.
Es que no tienes que leer nada, solo tienes que copiar la letra.
¡María! Tu hermano.
Menuda inventiva, cuñada.
¿Qué?
¿Qué de qué? Sabes que me gustaría ir al cine.
Pues tu hermano ya no quiere ni pisarlo. Lo que tendría que hacer es buscarse un trabajo y ganar su propio dinero.
Ese trabajo es demasiado duro para él.
¿Y para ti no?
¿Tú no te das cuenta de que la cárcel le ha dejado hecho polvo?
Nosotros tampoco lo hemos pasado bien.
Hola, cuñada.
Mira, ven, que te presento.
Isabel, la mujer de mi hermano.
Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja...
¿Siempre llevas pantalones?
Doncs vinga, acabem amb La Buena Letra, pel·lícula que es va presentar precisament al darrer Festival de Màlaga, que va tenir molt bones crítiques, basada en la novel·la que porta el mateix títol de Rafael Chirbes, que junt amb la directora és l'autor del guió adaptat. Recordem que és una pel·lícula que va obtenir 4 nominacions als Premis Goya i 3 als Premis Gaudí i ens situa al País Valencià en plena postguerra, on la protagonista Anna intenta tirar endavant la família. La Guerra Civil, evidentment, ha obert ferides, especialment amb la relació amb el seu cunyat, Antonio, i malgrat els esforços, l'arribada d'Isabel empitjorarà bastant les coses. Al repartiment, entre d'altres, tenim a Loreto Mauleón, a Enric Cauqué, a Roger Casamajor, etc. I la directora ha estat Celia Rico, és la seva 4ª pel·lícula, després de Luisa no està en casa, Viaje al cuarto de una madre y Los pequeños amores.
I presentades i comentades les novetats que ens arriben avui mateix, veiem com queda distribuïda la cartellera. Tenim 4 doblets, Callara amb Pare Nostre, El Casoplón amb Until Dawn, Una noche en Zoópolis amb La Buena Letra i una pel·lícula de Minecraft amb Amateur. I a les 4 sales restants, com sempre diem, el mateix títol en totes les sessions, que són Ritos Ocultos, Thunderbolts, Conclave i El Contable 2.
Però apunteu més coses perquè tenim una agenda plena. Sessió de cinema que forma part dels actes organitzats dins el cicle Olot Tèxtil que es celebra des del mes de març i fins a finals de juny a Olot. Aquí es projectarà la pel·lícula Taylor de Sonia Lisa Kenterman. És la història d'un sastre que diverses circumstàncies l'obliguen a treure la sastreria als carrers d'Atenes. Un personatge, podríem dir, entre Buster Keaton i Jack Tati, que enamora des de la primera escena. Doncs bé, podeu veure Taylor avui mateix a les 7 de la tarda a l'Espai Cràter d'Olot. I per la setmana vinent, aquells amants de l'òpera, teniu nova sessió amb Lucia de Lammermoor, de Gaetano Donizetti. Aquesta obra, en 3 actes, està basada en la novel·la de Walter Scott, va ser estrenada a Nàpols el mes de setembre de 1835 i ara la podeu veure des del Teatre de l'Escala de Milà el proper dijous 8 de maig a 8:15 del vespre al Cine Olot.
...25 anys atrapats.
Doncs quedem-nos una vegada més atrapats en el temps, atrapats en els... en un dels últims 25 anys, al llarg dels quals Sessió Contínua ha recordat grans títols de pel·lícules estrenades. Avui ens n'anem concretament fins l'any 2004, quan es va estrenar una pel·lícula que ofereix 2 trames a darrere d'un argument. Estem parlant de Melinda i Melinda.
La esencia de la vida no es cómica, es trágica. En fin, no hay nada intrínsecamente divertido en los hechos terribles de la existencia humana.
No, no estoy de acuerdo. Bueno, no sé, los filósofos lo consideran absurdo porque al final solo puedes reírte. Las aspiraciones humanas son tan ridículas y irracionales.
No ho hem dit, però molts ho sabeu, una pel·lícula dirigida per Woody Allen, Melinda i Melinda, que, com dèiem, és comèdia i drama a la vegada. Dos gèneres pel mateix preu. Enfoca la mateixa història a través d'aquests dos gèneres, aparentment tan diferents. El punt de partida, com escoltàvem, és una reunió d'amics en un restaurant, d'aquelles que ens té molt acostumats el director, i en aquell sopar, en aquella reunió d'amics, s'exposen les línies generals de la història que som a punt de veure.
La trama central d'aquesta història gira al voltant d'aquests amics que celebren un sopar a casa d'un d'ells, de cop i volta reben la visita de la veritable protagonista, que és Melinda. Plantejada l'escena, entre els amics del restaurant, 2 escriptors asseguren que poden seguir el que ha de passar des dels prismes d'una bona comèdia o bé d'un adolorit drama.
En fin, si la realidad subyacente de nuestro ser fuera trágica, mis obras darían más dinero que las tuyas en taquilla porque mis historias resonarían con más profundidad en el alma humana.
Sí, precisamente, porque la tragedia golpea en la esencia realmente dolorosa de la vida. Es por lo la gente corre a ver mis comedias para evadirse. Porque la tragedia enfrenta y la comedia evade.
¡Gracias! Woody Allen ha perseguit al llarg de la seva carrera els efectes del riure dins del drama i les conseqüències d'allò que resulta més trist en l'interior de tota bona comèdia. Alguns asseguren que és la recerca constant a trobar explicacions a l'absurditat mateixa de la pròpia condició humana. Un mirall on descobrir en quin costat del vidre o de la pantalla és l'autèntica realitat.
I és que la vida, com es diu en la mateixa pel·lícula, mai és d'un sol color. I aquest fet, que és una evidència, Allen sap vestir-lo bé de manera brillant, imaginativa i fresca. La protagonista, Radha Mitchell, fa un paper meravellós en les dues històries, presentant uns registres molt exigents, tant en drama com en comèdia, i amb una versatilitat poc habitual.
També és veritat que una de les habilitats del director, sempre ho hem comentat aquí, és la facilitat que té en la direcció d'actors i d'actrius. Radha Mitchell fa una vegada més, com tants altres noms que han passat per les mans de Woody Allen, el millor treball de la seva carrera, i no és casualitat per confirmar-ho, només cal veure el seu company de repartiment, Will Ferrell, que també està a l'alçada.
Bueno, a ver, ¿qué estamos discutiendo? Si hay una mayor realidad en la comedia o en la tragedia, ¿quién puede juzgar una cosa así?
Oye, dejadme contaros una historia y ya me diréis si es material para una comedia o un drama. Les ocurrió a unos que conozco. Bien, es en una pequeña cena. Los anfitriones tratan de impresionar a un invitado. De repente suena un timbre y de no se sabe dónde aparece una persona inesperada.
¿Hombre o mujer?
Mujer.
L'actor aconsegueix ser l'alter ego del director i aprofita Melinda per reivindicar el seu talent en registres poc habituals als quals ens té acostumats. Al seu costat trobem noms com John Ely Miller, Amanda Pitt, Chloe Sevigny, Chiwetel Ejiofor o Josh Brolin. I destacar, finalment, la presència de Steve Carell en un petit paper.
Per trobar-hi algun defecte, potser tants noms coneguts i destacats haurien merescut un final menys atropellat i brusc, però ja sabem que Woody Allen no s'ha destacat mai per allargar les seves històries i en 90 minuts acostuma a voler enllestir els seus arguments. Sigui com sigui, Melinda i Melinda forma part d'aquell bloc de bones pel·lícules del director, entretinguda, intel·ligent, amb bons diàlegs i magnífiques interpretacions. Somebody stole my gal.
Yes, somebody stole my pal. Potser li falta algun toc genial d'aquells que tenen altres títols del director, però en tot cas només fa que ens deixi amb ganes de veure moltes més pel·lícules de Woody Allen. De fet, hem de dir que Melinda i Melinda es va estrenar el 2004 i, per tant, 21 anys després, avui l'hem volgut recordar. She said how much she cared. Oh, now I know. Yes, now how I know. Just how much I need her so. I'm pretty broken up, I'm plenty broken hearted now. Somebody stole my gal. Somebody stole my gal. Somebody stole my pal. Some sweet talking lover boy took her away, I think, to play. They didn't even bother to come over, tell me, buddy, we're leaving. The kisses had shared, the time she said how much she cared. Well, now I know, yes, now I know just how much I need her so. I'm plenty broken up, pretty broken hearted now. Somebody stole my gal. I need her so. I'm pretty broken up, pretty broken up. I'm broken hearted now. Somebody stole my gal.
Sessió contínua, el programa de cinema a Ràdio Olot.
Llibres i pantalles.
Doncs vinga, parlem ara de dues recomanacions. La primera sobre un llibre de cinema per llegir i la segona sobre una pel·lícula per veure des de casa.
Sempre aquesta banda és adequada per parlar d'un llibre, sobretot si parla del cinema en general i de la història.
De la història, i tant.
D'aquest art. El llibre que us proposem i que us portem avui és un titulat Un buen año i com a subtítol té Las 365 más una películas más apasionantes de tu vida. És obra de l'escriptor, periodista i docent cinematogràfic Pau Gómez, i el que intenta és respondre a aquella pregunta o aquelles propostes que ens fem sovint, allò, aquells desitjos de principi d'any o de cap d'any, que és allò de dir, he de veure més clàssics de cinema, o he de recuperar més cinema independent, o he de tornar a veure la saga d'un Padrino, per exemple. Que moltes vegades ho fem. Doncs bé, aquest llibre el que intenta és recuperar aquest temps perdut, i el que proposa és dedicar un any sencer a donar resposta a totes aquestes preguntes o propostes i, per tant, comenta, analitza i proposa veure cada dia, d'aquí el títol, 365 més 1, perquè contempla el fet d'agafar el llibre o de decidir a donar aquest pas amb un any de traspàs, evidentment, i que a partir d'aquí veiessis 365 pel·lícules, una cada dia d'un any, per complir aquest objectiu. No hi ha llistes, no hi ha rànquings, no hi ha les millors o les pitjors, sinó senzillament un passeig al llarg de tota la història per veure bon cinema i gaudir-lo al llarg de tot un any. Un buen año, com dèiem, l'ha editat Libros Cúpula i el podeu trobar per 23 euros amb 70 cèntims.
Os presento a Jean Bouvernier, el ángel.
Un ángel caído del cielo.
Os esperaba. Os amo.
Eso no es amor.
¿No pensáis que es el momento de cambiar de vida?
¿Para ir a dónde?
Jean Dubarry quiere que os presente ante el rey.
La condesa Jean Dubarry.
Ante todo, no miréis al rey a los ojos. Eso sería percibido por la corte como una invitación.
¿Una invitación a qué?
A fornicar.
Doncs vinga, pel que fa a la pel·lícula, us proposem, ara ho escoltàvem, Jean Dubarry, que signa l'actriu, guionista i directora Mai Wynn, ens presenta la història de Jean, una jove de classe treballadora que, amb moltes ganes de cultura i plaer, aconsegueix ascendir en l'escala social de la seva època, convertint-se, al seu moment, en la preferida del rei Lluís XV. Els protagonistes principals són la mateixa autora, Mai Wynn, i Johnny Depp. Jean Dubarry es pot veure des d'ahir mateix a Movistar Plus.
I anem ara per l'actualitat i parlem de festivals, del Festival de Cannes concretament, que arriba a la 78a edició. Encara falten uns dies perquè les dates són del 14 al 25 de maig, però sí que ara ja podem parlar, ja sabem tota la informació de la programació, de la secció oficial, i hem de dir que aquest any torna amb força el cinema espanyol, perquè tu recordaràs fa un temps que Cannes era un dels festivals clàssics i típics que vam estar parlant molt del senyor Pedro Almodóvar, després, posteriorment i més recentment, a l'Albert Serra, però després hi ha hagut com una mena de buit amb algunes edicions. Doncs bé, a la secció oficial aquest any es presenten dues figures, però que podríem dir prenen el relleu a altres, perquè són del jove cinema espanyol, com són Carla Simón, que estrenarà Romeria, que és el seu tercer treball, recordarem, després d'Estiu 1993, i Alcarràs, que va guanyar l'Os d'Or a la Berlinale, i que en aquesta pel·lícula Carla el que fa és seguir explorant les relacions familiars amb els orígens de la seva família biològica paterna. I per altra banda tenim un altre nom, com és Oliver Laxe, que no és un desconegut del certamen, perquè hem de tenir en compte que la seva primera pel·lícula, Todos vosotros sois capitanes, es va estrenar a la quinzena de realitzadors, la següent, Mimoses, es va estrenar a la setmana de la crítica, i O que arde va guanyar a la secció Una certa mirada. Totes elles són seccions paral·leles a aquest festival. Doncs ara, aquest any presenta Cirat, que el protagonitza Sergi López, que interpreta un pare que junt amb el seu fill busquen una germana que fa mesos es va perdre en una festa que es va celebrar al Marroc. Per altra banda, Rodrigo Sorogoyen, un altre realitzador espanyol, presidirà el jurat de la Setmana de la Crítica i encara afegir que en aquesta secció s'estrenarà Ciudad sin sueño, de Guillermo Galoé, que va ser Goya un millor documental el 2017 amb Frágil equilibrio i un millor curt el 2024 amb Aunque es de noche. Veurem, doncs, què ens donarà de tot plegat aquest festival, que, com sempre, obre curs i temporada en el terreny dels grans certàmens, perquè ja sabem que la gran temporada de festivals és abans i després de l'estiu i que, per això, aquest és un dels primers importants.
Una altra mostra de banda sonora que quan la sents automàticament et transportes a les pel·lícules que evidentment en formen part. No és que vulguem parlar de ben bé de Missió Impossible, però sí de Tom Cruise, perquè no és molt habitual que actors i actrius parlin d'ells, dels uns dels altres. Però si algú com Kenneth Branagh, que tampoc ho fa gaire sovint, ho fa, doncs bé, l'escoltem i per això us portem el que ell ha comentat. De fet, en una entrevista que ha concedit al The Times of London, Branagh ha parlat de Tom Cruise perquè ja sabeu que tenim a punt d'estrenar Missió Impossible 8, d'aquí la banda sonora, el proper 23 de maig, és la segona part, diguéssim, de la primera que ens va deixar una mica penjats ara. Conclou o no, ja ho veurem, la saga. I n'ha parlat Kenneth Branagh en el sentit que ell considera o diu que Tom Cruise és un actor infravalorat i que és injust que es pensi en ell com un actor d'acció que només serveix per lluir-se en escenes de risc. Recordem que, a més, Tom Cruise és actor, és un actor com Harrison Ford, que vol fer ell mateix les escenes d'acció sense dobles.
I que té alguns problemes amb els productors i directors.
Jo penso que quan algú fa una pel·lícula de les de Tom Cruise deuen tenir l'assegurança de risc, riscos de responsabilitat
amb una
prima civil
molt alta.
Molt alta. De fet, hem de tenir en compte que Tom Cruise, com l'any, el juliol que ve, aquest any farà 63 anys, i això ens podria fer pensar que potser anirà abandonant una mica aquesta faceta d'heroi o de pel·lícules d'acció i podria anar interpretant altres papers. Que ja se n'ha fet, i ja n'ha fet d'altres papers.
No seria una novetat, tot i que no és lo sovint.
Exacte. De fet, el proper treball va una mica en aquesta direcció, estarà dirigit per Alejandro González Iñárritu, i també hem de recordar que l'any 99 va estrenar dos títols fonamentals a la seva filmografia, com va ser Magnolia o Eyes Wide Shut, però des d'aquell moment és veritat que ha estat molt centrat en les produccions molt més comercials. També hem de tenir en compte que ell encara no ha guanyat mai cap Òscar, tot i haver estat nominat 4 vegades, i per tant, potser si fes nous registres, això li podria obrir les portes a acabar guanyant algun guardó. Kenneth Branagh, que va treballar amb Tom Cruise a Valkyria, va acabar una mica les seves declaracions dient: no podem veure'l com aquest actor capaç de fer qualsevol bogeria en una escena d'acció, quan també ha demostrat que pot fer o és moltíssim més que això.
T'agrada el cinema? Doncs a Sessió Contínua et regalem entrades perquè hi vagis gratuïtament. Participa al nostre concurs i gaudeix de la pel·lícula.
Abans de regalar entrada, ja us avancem que pel proper programa ens visitarà la nostra col·laboradora Sandra Sotillo per parlar de les últimes novetats en el camp de les sèries de televisió.
Doncs, si us sembla, anem a regalar entrades per aquesta setmana. La pregunta de l'últim programa era: quina segona part d'una pel·lícula us va agradar especialment?
Aquí tenim oients que els hi ha agradat, per exemple, trilogies, però que els hi han agradat totes, i que aleshores ens deien que la segona part la consideraven igualment bona.
Podríem considerar que la 2 i la 3 i la 4 són segones parts de l'original.
Exacte, per exemple, tenim sagues com Armada i tal, o també ens ha dit Los Juegos del Hambre, també ens han dit Rocky o Rambo, dintre, o Harry Potter, entre d'altres, en els que consideren que, el que dèiem, a vegades dius segones pel·lícules, segones parts, no acaben de ser bones, i en canvi, doncs, aquí els nostres oients ens han dit que en aquest cas sí, que valen la pena. De fet, hem rebut més de 30 respostes encertades, i d'entre totes elles s'endú aquestes dues entrades, gentilesa de Cinemes Olot, l'Anna Maia, que ens ha dit la segona part del Padrino.
Doncs anem per la pregunta d'aquesta setmana. Després de parlar precisament de l'última part del programa d'aquestes declaracions de Kenneth Branagh al voltant de Tom Cruise, volem fer com una mena d'estadística i d'entrevista.
Farem una enquesta, va.
Enquesta. Considereu que Tom Cruise pot fer altres registres que només el d'heroi d'acció? I per què?
Exacte, el per què ens interessa molt, eh? És a dir, evidentment que ha fet moltes pel·lícules d'acció, però no sé, vosaltres creieu que sí, que pot fer un bon paper amb altres registres, o l'encasellaria o allò ben bé com a pel·lícules d'acció i prou? Ens expliqueu el per què i ens envieu la resposta al Facebook i a l'Instagram de Ràdio Olot.
No. Nosaltres sí que estem encasellats en el gènere de l'acció, eh? L'acció és venir cada divendres aquí a parlar de cinema a sessió contínua de Ràdio Lot.
Que passeu un fantàstic cap de setmana. Every time I think about it, can't stop thinking about it.